Ara és el moment de seure'ns a esmorzar.
Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb en Josep Maria Palet, és responsable del projecte i director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
Amb el suport de Twitic.
Amb ell ens n'anem cap a Vall de Núria. Què tal, Josep Maria? Com estem? Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia.
Gràcies per venir a esmorzar avui amb nosaltres aquí a l'antena dels 5 minuts més. Déu-n'hi-do el treball que heu fet a Vall de Núria i les descobertes que hi ha hagut, perquè explica moltes coses de l'activitat humana en aquest punt, no?
Ah, exacte. Sí, sí, nosaltres bé estudiem el paisatge com a element cultural i treballem aquestes valls del Pirineu. Amb una perspectiva històrica des de l'origen de les transformacions antròpiques al neolític fins a l'època contemporània.
Uh-huh. En aquesta ocasió, però, el que heu pogut detectar és que ja hi havia comunitats de pastors en èpoques molt pretèrites, no? Explica'ns una mica.
Sí, un dels elements més singulars és justament poder datar l'origen de l'ocupació d'aquestes valls, no? La seva antiguitat. I ja avui sabem que aquest origen recula fa uns 6.000 anys, és a dir, el neolític mitjà, cap al quart mil·lenni abans de la nostra era. Diverses comunitats ramaderes ja freqüenten i s'instal·len aquestes valls en campaments d'alçada a l'època de l'estiu, no? Aprofitant els recursos ramaders i també doncs, l'explotació del bosc, la cacera, la recol·lecció i l'explotació de minerals, no? I això doncs, comença, com us dic, fa ara entre 5-6.000 anys, no? I aquest ha estat un poder documentar això, ha estat un element molt singular.
De fet, teníeu, diguem-ne, una mena d'espai en blanc des de l'any 2010 fins ara. Ara heu descobert unes 350 estructures de cronologies diferents. Quin tipus d'informació us han aportat?
Sí, la nostra recerca el primer que fa és un inventari del patrimoni arqueològic, històric i etnogràfic d'aquestes valls. Aquest patrimoni està estretament vinculat a l'activitat ramadera. Per tant, el que documentem són estructures amb pedra seca, que són antigues cabanes, tancats i estructures especialment doncs, diverses, més o menys complexes, vinculades a aquest tipus d'explotació que és la ramaderia, el pastoralisme, no? Hi ha també puntualment explotació de minerals, llavors documentem doncs, altres tipus de pues, races mineres, etcètera, o cubetes o petits forns de tractament del mineral, no? Però bàsicament la informació que hem documentat en aquest sector del Pirineu Oriental, del Ripollès, és molt vinculada a la ramaderia doncs, per la riquesa que té la pastura d'alta muntanya. Recordeu que estem treballant en tot moment per sobre de la cota 2000, si parlem d'una ocupació que és estacional i que està molt vinculada a la idea de la transhumància, no? A la connexió doncs, d'aquestes valls del Ripollès amb les planes litorals de l'Empordà.
De fet, heu trobat cabanes, coves i fins i tot orris que s'han preservat fins ara. Com ens els hem d'imaginar? En quin estat de conservació us els heu trobat?
Doncs, justament, com bé comentes, no? la conservació de les restes és un dels elements més singulars. Aquestes valls han estat ocupades de forma, podríem dir avui, sostenible, durant milers d'anys, no? I això fa que els espais d'ocupació es vagin reutilitzant al llarg dels segles i és aquesta continuïtat d'ús el que fa que les estructures es conservin molt bé, no? Arribant doncs, amb aquesta seqüència perfectament fins al segle XIX, principis del segle XX, no? Per tant, el seu estat de conservació és molt bo, molt espectacular, en alguns casos excepcional. I l'origen, com us dic, d'algunes estructures que avui veiem que semblen doncs, de fa 4 dies, doncs resulta que l'origen pot recular a la prehistòria, no? Avui sí que en aquestes últimes dècades, especialment a partir de mitjans del segle XX, tots aquests espais han patit una transformació d'usos molt important i que significa l'abandonament d'aquests espais i, en conseqüència, la deterioració, el deteriorament d'aquest patrimoni.
Heu intentat esbrinar per què s'abandonaven aquests espais? Les temperatures extremes, ara no fa tanta calor com... Ara, diguem-ne, fa més calor, ara no fa tan fred com segurament en aquestes èpoques de les que estem parlant. La climatologia podia ser un factor que fes que abandonessin precisament aquestes planes altes?
Bé, justament l'aprofitament del Prat, de les espais supraforestals, és estival, és estacional. Això vol dir que, bé, que estem en un moment relativament càlid, no? Les darrers 6.000 anys, amb petites fluctuacions, però que a l'estiu aquestes pastures han estat sempre pastures bones, especialment les més orientals, no? Que, com sabeu, tenen un règim de pluviositat immens i esdevenen, concretament a Coma de Vaca, les zones de Caralps i de Setcases, doncs són espais pastorals riquíssims, no? Llavors, sí que hi ha una interacció de les societats amb el clima, no? I aquest és un tema avui de molta actualitat, però no tant seria, jo penso, el fet d'un refredament, no? Com al revés, la situació actual, no? L'escalfament. Si una major sequetat, molta més la sequera i la calor, però especialment la sequera, sí que afecta a la pastura, no? Perquè ara ho veiem, no? Hi ha anys que, bueno, l'any passat, aquest any una mica menys, però l'any passat, per exemple, al juliol la pastura ja estava groga com si fos setembre-octubre, no? Llavors el ramat això sí que ho pateix perquè no té menjar. Val? Aleshores, nosaltres hi ha un fet curiós, que és el que es coneix en època moderna com a la petita del gel, que és un pic climàtic una mica més fred i humit, que es situa especialment entre els segles XV i XVIII, o sigui, en època moderna. Aquesta fase, justament, que és més freda i humida, és una fase on documentem una intensíssima ocupació de les valls de Núria i de Coma de Vaca, no? O sigui que és una relació complexa, la del clima amb els humans.
Certament. Per cert, el que sí es constata és que la transhumància ja era un fet llavors, un fenomen que encara es produeix ara i que, per tant, confirma que aquest trànsit entre les parts més altes del Pirineu i les planes més baixes ja es produïa precisament en aquesta època tan pretèrita.
Bé, això ho matisaria. Nosaltres, un dels objectius de la recerca és justament documentar i conèixer els orígens de la gran transhumància històrica vertical, que en diem, no? Entre les planes litorals humides, que són pastures d'hivern, i les pastures d'alta muntanya a l'estiu, no? Aquesta connectivitat, en el cas que ens ocupa, entre l'Empordà i el Pirineu i el Ripollès, la datem molt bé a partir de fa a partir del segle X, 9, 10, seria ja en època medieval, no? En els darrers 1.000 anys, podríem dir. La importància és que l'explotació ramadera i la mobilitat, no a tan a llarga distància, però segurament més de caràcter més a nivell de vall o a nivell més comarcal, aquests desplaçaments transhumans més locals, no tan de llarga distància, aquests sí que són d'origen, reculen al neolític, al període neolític. D'acord? Llavors el que veiem és aquesta seqüència. La fase prehistòrica és molt important, com comentava. El període romà també, aquesta ha estat una de les grans descobertes també, el període romà, on es pensava que Roma no s'interessava per les muntanyes, i ara veiem que és tot el contrari. El Pirineu va ser absolutament controlat, estructurat i ocupat durant el període romà. És una de les grans fases que documentem. I després, també vinculat a l'explotació ramadera, especialment, però també a l'aprofitament d'altres recursos, i sobretot amb una idea molt important, que és la connectivitat, no? En el marc de l'imperi romà, les valls del Pirineu s'insereixen en tota una xarxa viària comercial que connecta a les valls del Ripollès amb les províncies de l'imperi, no? Com amb una visió com molt contemporània, i això és molt interessant. I després sí que a partir de l'antiguitat tardana, sobretot en època visigòtica, a partir del segle VI, VII, es comença a construir el que coneixerem ja en època històrica com a la gran transhumància vertical, no? Entre les planes litorals i el Pirineu.
Josep Maria Palet, responsable del projecte i director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, t'agraïm que ens hagis acompanyat avui als 5 minuts més. De fet, amb tota aquesta informació ara es vol transferir aquest coneixement a la societat amb noves rutes, plafons didàctics i un laboratori portàtil per entendre què fa un arqueòleg del paisatge, que això també és molt interessant. Un dia et convidarem per parlar de què suposa investigar tant i una mica quines sensacions teniu quan feu descobertes com aquesta. Però això, si et sembla, Josep Maria, serà un altre dia, perquè és una de les qüestions que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, com viviu després d'estar gratant tant de temps a la terra una descoberta. Josep Maria, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i bona hora. Escolteu els 5 minuts més. En 5 minuts ens plantem ja a les 9 en punt.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.